La taula de l'Evangeli.
Bon dia i bona diada de Corpus a tots i a totes. Perquè aquesta és la solemnitat litúrgica que celebrem aquest diumenge, el cos i la sang de Crist, també coneguda popularment com a Corpus Christi. Siguin benvinguts i benvingudes a aquesta nova edició de la taula de l'Evangeli. Són els nostres tertulians, la germana Conxa Dell, que és benedictina del monestir de Sant Pere de les Puelles de Barcelona. Què tal? Bon dia.
Bon dia, Maria.
Gràcies per ser de nou aquí, eh?
Gràcies a tu.
No sé si recordeu que diumenge passat van quedar que havien de parlar d'un tema que va treure el Josep Maria, que és, ara el presentarem, que ja recordaran els oients de diumenge passat. Molt important. A veure si ho podem fer venir bé en el context de la litúrgia, les lectures d'avui. Josep Maria Moré és economista i teòleg, professor d'una escola de negocis a Abidjan, Costa d'Ivori. Què tal?
Molt bé, gràcies. Encantat d'estar de nou aquí amb vosaltres.
Te'n recordes de què van dir de què parlaríem? Breument, eh?
Bueno, era de la buidor existencial.
Exacte. Veus? Molt bé. Sí que se'n recorda, sí. Bé, doncs, esteu a punt?
Sí.
Comencem.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
Doncs la primera lectura d'aquesta solemnitat del cos i la sang de Crist és del llibre del Deuteronomi i del capítol 8è.
Moisès digué al poble: «Recorda't del camí que el Senyor t'ha fet fer pel desert des de fa 40 anys per afligir-te, per provar-te, per conèixer els sentiments del teu cor i veure si observaries o no els seus manaments. T'afligí fent-te passar fam, però després t'alimentà amb el manà, que ni tu ni els teus pares no coneixíeu, perquè aprenguessis que l'home no viu només de pa, viu de tota paraula que surt de la boca de Déu. Recorda't del Senyor, el teu Déu, que et va fer sortir de la terra d'Egipte, un lloc d'esclavatge, que t'ha fet passar per aquest desert immens i terrible, infestat de serps verinoses i d'escorpins, una terra eixuta sense aigua, on per tu va fer saltar un doll d'aigua de la roca dura i t'hi alimentava amb el manà que els teus pares no coneixien».
Moisès recorda al seu poble, quan entrà a la terra promesa, els dons que el Senyor els ha fet, no només alliberant-los d'Egipte, sinó també ajudant-los i proporcionant-los menjar, el manà, i beure. Ben concret, Déu, eh? Què hi dieu, doncs? Tertulians, va, animeu-vos, que esteu una mica apagadets, què passa?
Jo diria que m'ho has posat molt bé per reprendre el tema de la setmana passada,
sí?
Perquè parlem del desert.
Si vols, ens exacte, trobem... si vols dir alguna cosa, molt bé, lligant-lo, digues,
no,
Josep
Maria.
No, és
que ens trobem justament amb el desert, eh? O sigui, justament ens aboca el desert, estem en el desert, no? I ens a la boca en diverses ocasions, no? En aquest... I llavors es troba reunit el poble, en aquest cas el Kahal, que se'n deia l'assemblea, que és l'assemblea dels convocats. Hi ha una primera cosa, som una comunitat però estem en el desert. Un desert, que el desert que ens aboca? Doncs la buidor. No, què hi ha en el desert? No hi ha res. En principi no hi ha res. El veiem com molt negatiu, però també és veritat que hi pot estar molt ple, perquè en el desert és on et trobes tu mateix, on te tens silenci, un silenci que et pot ser reflexiu. Aquí, en aquest cas, està reflectit dins de la cosmografia bíblica, doncs, com una buidor existencial, en el que si estàs en el desert, doncs, estàs sol, no tens la presència de Déu. És l'èxode, hi ha tot el tema de l'apocalíptica. Davant de quan tu et trobes en el desert, dius, bueno, quina és la meva situació personal dintre d'aquest món? Perquè deserts ens en trobem tots, de forma personal o col·lectiva. Quina reacció tinc en aquí? Ara en aquí clarament és, escolta, davant de tota aquesta de tot això que faréstec, Déu et proporciona aquest manà i aquest doll d'aigua fresca, que és aquest aliment. Bueno, dintre de les situacions més complicades sempre hi ha una esperança revelada, en aquest cas, de que trobes que Déu sempre estarà al teu costat. I en aquest cas, després ho veurem, amb el cos i la sang de Crist, aquí tenim la prefiguració amb el manà del desert i l'aigua del doll. No?
Les hostatgeries dels nostres monestirs acullen gent que ve amb recerca i la gent els fa por el silenci, a vegades no poden dormir de tant silenci, Els fa por entrar amb ells mateixos, per tant, no és tan fàcil entrar en el teu brugit, perquè pots tenir molt silenci al voltant, però el teu brugit interior a vegades fa por, es necessita ser acompanyat. Jo sempre dic que la persona que tens més propera a tu ets tu mateix, per tant, no fugis de tu mateix, i si vols anar fent forat dintre teu i això et fa por, surt a ajudar els altres, surt, perquè l'ajuda als altres sempre et fa de mirall per altres coses. Aleshores, és veritat, estem passant un desert immens i terrible, sense aigua. Sembla mentida com les lectures que es van fer, o sigui, així com l'Alcorà no, l'Alcorà és un text que està escrit i està tancat, la paraula de Déu en la Bíblia és sempre actual i va ser pensada perquè quan la llegíssim ara fos viva. Per tant, estem sense aigua. Sense aigua què? Material que no plou. També, però sense aquesta aigua de que ens falta una mica més de vida, d'ajudar-nos, tot i que hi ha moltes experiències solidàries. Per tant, aquest recorda't, que almenys ho fa aparèixer dues vegades, sí. I aquest conèixer, que també ho fa aparèixer almenys dues vegades, vol dir tornar a passar per aquest cor, aquest coneixement, i ja sabem que conèixer en el terme jueu vol dir molt més que saber, sinó que Déu vol formar part de les teves entranyes per donar-te vida des de dintre. I això és molt important.
Sí, Conxa. Aquest recorda't el segon. Diu, recorda't que et va fer sortir de la terra d'Egipte un lloc d'esclavatge. O sigui, surts del lloc d'esclavatge d'Egipte i vas al desert, que podria ser pitjor. No, però també és un lloc de purificació. També és un lloc de trobar, o sigui, quan Crist, Jesús, va al desert, entén la seva missió com un desafiament al poder de Satanàs. Però al final, nosaltres, si vaig al desert, em puc fondre amb aquest Déu que em porta al desert on trobaré Jesús.
Seguim endavant.
La taula de l'Evangeli, una llum per a viure la paraula de Déu.
I ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la primera carta de Sant Pau als cristians de Corint i del capítol 10.
Germans, el calze de la benedicció que nosaltres beneïm no és potser comunió amb la sang de Crist. El pa que nosaltres partim no és potser comunió amb el cos de Crist. El pa és un de sol, per això nosaltres, ni que siguem molts, formem un sol cos, ja que tots participem del mateix pa.
Un breu fragment que explica el significat de l'Eucaristia com ho trobem en pocs altres textos del Nou Testament. Qui comença? Conxa?
Jo prefereixo agafar la reflexió més de l'Eucaristia per l'Evangeli, perquè aquesta lectura segona m'aboca bastant al tema de ser comunitat fins i tot en l'àmbit mundial. O sigui, tenim una sola terra, aquesta una sola terra l'hem de poder compartir, partir, repartir entre tots, i és possible, perquè aleshores uns pels altres siguem vi i pa per poder donar a tothom. O sigui, la vergonya en aquest moment de tanta pobresa que torna a ser escandalosa, la diferència entre rics i pobres, no solament en l'àmbit econòmic, sinó també en l'àmbit cultural, de possibilitats culturals, és escandalosa. Quants nois deixen els estudis, ja no dic durant el curs, sinó durant el mes, i després no se senten acompanyats. Per tant, tantes altres pobreses, doncs insistir en que l'última frase és tots participem del mateix pa.
Bueno, l'Eucaristia és ferment d'unitat. És ferment d'unitat. Entrem en comunió. Jo sempre m'agrada el símil de quan no, la comunió, la gent sempre diu vaig a fer la cua per fer la comunió. I no és així. No fem una cua per anar a combregar. Anem en processó. I anar en processó vol dir que anem units, anem tots agermanats a combregar, a participar, a fondre'ns amb el pa consagrat. I llavors, i també és fonament d'unitat de l'Església, perquè al final formem una comunitat que és l'Església, que és signe d'aquesta unitat, la comunió. Val. I llavors això lligaria amb el que has dit, Conxa, quines són aquests fruits d'aquesta comunió? Com ens donem? Com realment això ens provoca el donar-nos? El donar-nos arreu. Arreu vol dir en tota circumstància. Que no sigui simplement la comunió el diumenge, formem part de l'Església el diumenge quan anem a missa, quan anem a la celebració litúrgica, i després vivim una altra vida.
De tota manera, Josep Maria, insisteixes amb la comunió i pensa que ara es dona bastant, que hi ha gent que va a l'Eucaristia però no va a combregar i en canvi assisteix a l'Eucaristia del diumenge, i hi ha d'haver una... Per tant, necessàriament no podem dir Eucaristia és només rebre la comunió, perquè seria una cosa... Per diverses raons, les persones els fa molt de respecte, de dir en aquest moment no em veig capaç, no em veig... Senyor, no sóc digne. I fa una lectura diferent. És que, a veure, és que si ho penséssim bé, per això em guardo la reflexió per l'Evangeli, és la segona vegada que ho dic, això de la comunió, això de que el cos i de la sang del Crist, això només ho podia inventar Jesús. A tu no se t'hauria acudit mai, primer, dir que Déu és pare? O sigui, és que les invencions que ha fet, l'ha portat el cristianisme, Jesús, a tu no se t'hauria acudit, això és el que ens fa diferents de les altres religions, dir Déu pare. Però, a més, i mira que el que dèiem la setmana passada del famós misteri de la Santíssima Trinitat, que ja vam dir que era una obertura a Déu, i ara, però és que a mi això del cos i la sang encara em sembla molt més difícil d'entendre.
Sí. Bueno, jo, o sigui, clarament que la plenitud seria, pues, la comunió pròpiament, però evidentment l'Eucaristia en si mateixa, la participació en l'Eucaristia, i també diguem que les persones posen amb certa dificultat, pues, hi ha la comunió espiritual. En el sentit de que, a veure, el cos de Crist podríem dir que és el fonament de la caritat. És el fonament de la caritat. I aquesta comunió, aquesta fusió, hi ha de ser-hi. Sigui perquè facis una comunió real o la facis espiritual. Però, sigui d'una manera o de l'altra, ha de provocar la caritat. Que és sortir de tu mateix i donar-te als altres.
Això sí. Però atenció amb aquest respecte de les persones que diuen pel que sigui en aquest moment estic en un moment de la vida que no puc combregar i que per això ningú no el pot judicar que sigui menys cristià. No ho has dit això. Però amb una reflexió que a vegades pensem són molts, però pocs han combregat.
I viceversa. I viceversa.
Sí, també. Quan la gent va combregar per sistema.
Sí, perquè no es pot anar tampoc combregar com de forma sistemàtica. Jo penso que un ha de tenir consciència del que està fent i que realment es fon en comunió amb Crist. I llavors, això també demana una plenitud de participació en el sagrament, en l'Eucaristia, en la celebració litúrgica. I llavors, ni una cosa ni l'altra. Però si no hi participem, en perdem la gràcia. I si participem d'una manera sistemàtica i avorrida, pues també penso que tampoc reps tota la gràcia.
Proposo que continuem endavant.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
Escoltem ara l'Evangeli de Sant Joan i del capítol 6è.
En aquell temps, Jesús digué als jueus: «Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa viurà per sempre. Més encara, el pa que jo donaré és la meva carn perquè doni vida al món». Els jueus es posaren a discutir. Deien: «Com s'ho pot fer aquest per donar-nos la seva carn per menjar?» Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat. Si no mengeu la carn del Fill de l'Home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. Ben cert, la meva carn és un veritable menjar i la meva sang és una veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m'ha enviat el Pare que viu i jo visc gràcies al Pare. Igualment, els que en mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat al cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els que mengen aquest pa viuran per sempre.
Després del relat de la multiplicació dels pans, l'Evangeli de Joan continua amb el discurs del pa de vida, que ve a ser el discurs de l'Eucaristia. Jesús es presenta com a pa viu baixat del cel que dona vida per sempre.
Jo crec que ens lliga amb el nostre punt que teníem abans en la segona lectura, no? A veure, no es pot tenir una relació merament espiritual amb Crist, ni tampoc una relació material. Ha de ser una relació completa, com de persona a persona. La persona completa és cos i esperit. Això també ho veiem a Plató. Eh? És cos i esperit, no dualitat. Eh? És una unitat. És un amor que no ens disminueix ni ens esclavitza, sinó que ens transforma i ens fa créixer espiritualment. I ens convida a trobar un aliment espiritual en aquest sagrament. I hem d'entendre clarament que l'Eucaristia és un sagrament que ens vivifica, ens ajuda, ens complementa.
Però si tu dius això amb alguna persona que està al límit de la creença o que passa de Déu o que ja no creu per les diverses circumstàncies, tu creus que t'entendrà? Perquè a mi la frase aquesta, quan diu els jueus es posaren a discutir, que no és pas un discutir tu sí, tu no, sinó deien com pot ser, com s'ho pot fer aquest per donar-nos la seva carn per menjar. Si no és tan... Penseu que estem a l'Evangeli de Joan.
Sí,
per tant,
sí.
És una reflexió més teològica que no pas una narració del que va passar, no? Clar. No pas perquè diguessin, i ara què està dient aquest, sinó una mica d'admiració, d'acord, t'estem escoltant, però com t'ho faràs? Perquè a vegades he pensat, home, mira, clar, nosaltres anem a missa cada dia, encara podem anar, tenim Eucaristia cada dia, perquè arribarà un moment que potser només tindrem salvació de la paraula, o no podem.
Pot passar,
perquè encara som privilegiades. Però a vegades, quan estic a la cua, i em diuen el cos de Crist, i penso, ostres, és que és molt seriós, eh? És que estem tan acostumats a dir el cos de Crist, la Sant,
sí, és
molt seriós. Dic, un moment, a vegades et donia ganes de dir... O bé... Alguna vegada et diuen, com és que somrieu quan rebeu el cos de Crist? Hem de somriure, hem d'estar contents de rebre el cos de Crist.
Sí, a veure, la freqüentació de l'Eucaristia diària no ha estat a tots els segles igual. Precisament per això es reservava, van començar a reservar, perquè es consumia tot i es feia quan hi havia assemblea. Llavors, tens raó, som uns privilegiats. I jo crec que ho dius molt bé, que és aquest èmfasi de tenir aquesta plena consciència quan estàs davant del cos de Crist. Una altra cosa és que hi ha situacions i cada vegada més avui que com ho has dit abans, que un no se sent amb prou forces de presentar-se davant del cos de Crist i fer aquesta comunió de consumició del cos de Crist, d'aquesta unitat, perquè per les disposicions, per les raons que siguin.
Per tant, les persones que coneixem batejades, confirmades, que han fet la primera comunió, però després van a les Eucaristies no hi van, i després diuen no combrego, em sembla prou legítim per dir és veritat, hi ha una cosa, si no segueixo, doncs és veritat que aquesta comunió, que jo ja sé que és molt important, no combrego. Ara associo, no sé si heu vist la pel·lícula aquella de Un niño llamado Jesús, que és de l'any 1987, de Franco Rossi. Va fent una contraposició del nen, de Jesús, amb l'adult Jesús, no? Quan la Mare de Déu és gran, la fa la Irene Papas, que a més una actriu és molt, molt important, i quan expliquen el tema, ella arriba al lloc de la Santa Cena, a la sala de Santa Cena, i diu, no, ja no hi són. Diu, doncs on és el meu fill, que l'estic buscant? Diu, és que ha marxat, és a l'Hort de les Oliveres. I algú li explica, i esclar, a ella li costa d'entendre, que ja l'han agafat, li costa d'entendre, però algú diu, escolta, mira, ha passat això abans. Estàvem aquí reunits i ens ha dit que això era el seu cos, això era la seva sang, i m'emociona enormement que ella, des de la seva sorpresa, veu allà un tros de pa, l'agafa, el menja i diu, ara el meu fill és amb mi. És la frase que diu la Irene Papas, o sigui, la frase que diu la mare deu seguir. Ha entès plenament el que volia dir el sentit de l'Eucaristia, que potser que els altres ho hagin compartit, no ho ha fet, no? Doncs és això, tocar les vores de la divinitat sense... no cal entendre. I a mi això m'emociona. Això m'emociona enormement. Bueno, de dir...
Jo, sincerament, crec que ets molt més eucarístic que tu que jo, amb tot el discurs que acabes de fer.
Sí, això que Déu s'hagi fet tan avall per nosaltres, de dir, us intento entendre amb pa i amb vi.
Realment, aquesta frase és que és veritat, no? O sigui, com s'ho pot fer aquest per donar-nos la seva carn per menjar? És molt enigmàtic, tens tota la raó, que avui crec que has fet una figuració amb la pel·lícula, no? I, clarament.
Algun matís més per aportar a la lectura?
Bueno, jo crec que aquí...
Breu, sí, perquè ja estem acabant, sí.
Doncs dues coses, El més important és anar cap a Jesús i creure-hi, i dos, és estar amb la comunió amb Crist, entres plenament en fusió.
I l'altra cosa seria que Jesús ens respecta la no creença.
Les particularitats, només faltaria.
Doncs ho deixem aquí, si us sembla. Moltíssimes gràcies, germana Conxa Adell.
Gràcies a tu, Maria.
I també Josep Maria Moré. Gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Recordar que la taula del Mangeli, als nostres oients, és un programa dels serveis tècnics de Ràdio Estel. Avui ens ha acompanyat com a tècnic el Jordi Carretero. La locució de les lectures l'ha fet la Cristina Orduña. La direcció i presentació, Maria Marín, qui els parla. Fins diumenge vinent, que els esperem aquí a Ràdio Estel. Comentarem per a vostès la litúrgia del diumenge 11 de durant l'any, litúrgicament parlant. Una abraçada, adeu-siau.